Les dues en punt, comença a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
La il·lusió havia tornat en el món de l'esport, veient que a poc i malgrat la pandèmia, les competicions s'anaven reprenent després de 6 mesos aturades. Els nous i nombrosos rebrots que estan sorgint en els darrers dies ho ha tornat a tirar tot per terra. De moment, estarem 15 dies sense lligues catalanes. Són temps difícils i si no que li preguntin a conjunts com el Sabadell femení o la Sabadellenca, que ja saben què és tenir algun cas positiu en el vestidor en aquests primers compassos de curs. Sap greu, fa mal i evidentment que la competició esportiva amb un problema de tal magnitud passa en un segon pla, però com deia, tots estàvem amb aquella il·lusió de, amb totes les precaucions, poder tornar als camps, als pavellons, a les piscines i viure de primera mà allò que tant ens agrada. No podem perdre l'esperança i hauríem de ser optimistes pensant que podrem combatre la pandèmia i les lligues es podran anar jugant amb relativa normalitat, però amb mesures com la presa ara, el panorama queda més enfosquit que mai.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb la Rocío García a les vies de so, arrenquem.
Comenta la recepció.
A la segona part del programa farem referència a aquesta aturada de la competició i parlarem amb Raül Raposo, el tècnic del Sabadell femení, equip afectat amb un cas positiu. Abans, però, tota l'actualitat del primer equip masculí escoltant les declaracions més destacades de l'Eix Coc i parlant amb un exjugador arlequinat i del rival de dissabte, l'Albacete. I tot i que ara s'atura la Lliga, dedicarem uns minuts als tres equips sabadellencs de segona catalana.
I fora de l'hotel?
Espanya cau per 1-0 contra Ucraïna, Kiev amb un gol de Tchiankov al minut 76. Els de Luis Enrique, tot i així, mantenen el liderat del grup de la Lliga de Nacions gràcies a l'empat a 3 entre Alemanya i Suïssa. De la seva banda, l'Argentina derrota 2-1 Bolívia en partit de classificació per al Mundial en un xoc marcat, això sí, per la forta discussió entre Leo Messi i un membre del cos tècnic bolivià després del xiulet final. Finalment, els dos equips s'han retirat sense més contratemps. I el clàssic ja té hora confirmada el dissabte 24 a les 4 de la tarda i per al xoc contra el Madrid, el Barcelona podria recuperar Jordi Alba. En canvi, Ter Stegen, qui té un acord verbal per renovar amb el club blaugrana, no arribarà a temps. I en ciclisme, tot i els nombrosos casos positius detectats, la cursa de moment segueix endavant. Peter Sagan es va imposar en l'etapa d'ahir i Joao Almeida vesteix un dia més el mallot rosa del líder. Avui etapa per fer pràcticament la migdiada, jornada de 182 quilòmetres ben plana i amb opcions pels sprinters.
I a les xarxes socials.
És d'ahir un tuit de David de la Cruz amb una imatge on se'l veu de lluny amb la bicicleta i escrivint el següent text. Una setmana per la Vuelta. El pròxim dimarts es posa en marxa la Ronda Espanyola amb unes quantes setmanes de retard.
De quin partit no estarem pendents?
Al vespre, partits més que interessants de la Lliga C de Nacions, com el Macedònia del Nord, Geòrgia, o el Bielorússia-Kazakistan.
Avui celebra el seu aniversari.
31 anys compleix avui l'exjugador del Sabadell, Fito Miranda. Felicitats!
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Quatre minuts per sobre del punt de les dues, entrem en matèria. Avui entrenament del Centre d'Esports a la Nova Creu Alta. A poc més de 72 hores perquè es disputi el decisiu partit ja, tot i ser la jornada 6 de la Lliga Smartbank, contra l'Albacete al Carlos Belmonte, i ho analitzarem després, però arriben les aigües remogudes des de Castella-La Manxa després que el tècnic Lucas Alcaraz hagi estat destituït fulminantment després dels mals resultats de l'Alba en aquests primers compassos de Lliga. Sabem que a l'Albacete no li van bé les coses, el Sabadell de moment tampoc, 0 punts de 12 en el cas del Sabadell, només un punt de 15 en el cas dels manxecs, i evidentment l'equip arlequinat ja hi ha la necessitat de començar a sumar per evitar quedar-se més enrere del que està previst. Aquest matí, després de la sessió d'entrenament, com dèiem, sobre la gespa, de la Nova Creu Alta ha comparegut un dels pesos pesants del vestidor del Sabadell, Aleix Coc, que ha vingut a dir una mica el missatge que ja ens va deixar l'hotel suís d'ahir, Edgar Hernández, sobre el bon paper que està fent el Sabadell, tot i els mals resultats en aquestes primeres jornades, i també ha demanat un missatge de tranquil·litat, és el que ha volgut enviar Aleix Coc en aquesta roda de premsa. Per ell, de fet, només els petits detalls són els que els estan condemnant d'augment amb aquests mals resultats en les primeres jornades de competició.
Som conscients de que la categoria és complicada, però si nosaltres no estiguéssim fent les coses bé i la imatge de l'equip fos molt dolenta, llavors sí que em preocuparia. Però el que s'ha vist fins ara és que, bueno, si és veritat que, com he dit altres vegades, els detalls són el que potser hem de corregir i el que ens està matant fins ara, no? A partir d'aquí, com he dit, la línia és molt bona, l'equip és conscient de que, bueno, potser hem de millorar certes coses, donar un passet endavant.
Doncs són unes paraules que s'estan repetint en les últimes setmanes i en els últims dies des del vestidor del centre d'esports, que tenen la confiança que al final els resultats arribaran, que també es marcaran gols, perquè recordem que el Sabadell només ha estat capaç de marcar una diana en els 4 partits que ha pogut disputar en aquesta Lliga Smartbank, i que al final això són petits detalls, són els que estan condemnant a l'equip d'Antonio Hidalgo. Per exemple, també, un altre d'aquests errors, un altre d'aquests detalls que no estan jugant a favor del centre d'esports és la falta de consistència en els 90 minuts, perquè pràcticament tots els gols, per no dir tots, han arribat en el tram final. És veritat que contra el Mirandés van arribar un pèl abans que en la resta de jornades, però al final van arribar, això, ben entrada la segona meitat. Per a Aleix Coc, aquest també és un aspecte a millorar.
Potser errors que ens estan afectant, doncs, en això, no? en que ens marquin gols, que podia haver passat a les primeres parts, perquè al final són petits detalls. Però, bueno, al final s'està donant que tots o pràcticament tots s'estan donant cap al tram final del partit. Com he dit abans, és un dels aspectes que s'ha de millorar. Estem treballant per millorar aquestes coses. Bueno, esperem que aquest dissabte ja no ens passi.
I si la situació al centre d'esports està sent una mica complicada a l'espera que puguin arribar aquests bons resultats, com us dèiem al principi, pitjor encara és el panorama que es viu a l'Albacete Balompié, el rival d'aquest dissabte, com dèiem, destitució de Lucas Alcaraz, i també aquesta situació dels manxecs s'hi ha referit a Aleix Coc, dient que al centre d'esports estan molt tranquils, malgrat els 0 punts que reflecteixen ara la classificació pels arlequinats, i en canvi considera el tarragoní, que a Albacete hi ha molts nervis.
El primer missatge que ens pot arribar a nosaltres és que estan nerviosos. Estan nerviosos, com bé he dit abans, l'important és estar tranquils. Nosaltres aquí és el que sentim des del principi, no? Tranquil·litat per treballar. I jo crec que una destitució tan aviat, doncs jo crec que, bueno, potser l'equip ho deu notar una mica, no? Més intranquil·litat que tranquil·litat, i jo crec que, bueno, això al camp al final es transmet.
Doncs tant de bo que es plasminea aquests nervis en aquest partit decisiu entre l'Albacete i el Sabadell en el cas dels manxecs, perquè seria un clar punt a favor d'un centre d'esports que continuarà preparant el partit d'aquest cap de setmana, demà entrenant-se a les instal·lacions de Sant Oleguer. Centre d'Esports, evidentment, estarem pendents de com evolucionen Pedro Capó i Jaime Sánchez, els dos centrals drets, que en principi estan en una situació similar, ultimant els seus contratemps, ultimant ja la recuperació de les seves respectives lesions. Ja ens deia ahir el Sergi Garcés que arribarien una mica justets de cara a aquest dissabte contra l'Albacete, però en canvi sí que tindrien moltes més opcions d'aquí a una setmana justa per arribar preparats al següent xoc a la Nova Creu Alta, que serà el dimecres a 9:45, contra l'Alcorcón. Abans, com dèiem, però, aquest partit contra l'Albacete, d'augment el conjunt manxec, que no ha confirmat qui serà el recanvi de Lucas Alcaraz, són Aritz López Garay, que té experiència sobrada a segona divisió, amb equips com el Numancia o el Reus, per exemple, on va arribar a coincidir amb els ara arlequinats Jesús Olmo i Edgar Hernández, i és veritat que potser pot sorprendre una mica el moment en què s'ha pres aquesta decisió, perquè al final l'Albacete ve de perdre 1-0 al camp del Zaragoza, un rival a priori molt superior, i abans d'un partit tan decisiu com el Sabadell amb tot el que comporta, perquè quan arribi un nou tècnic, doncs caldrà implantar les noves idees, pocs entrenaments i poques sessions en contacte amb la nova plantilla per qui arribi, ja veurem si serà López Garay o no, i en tot cas veurem si acaba confirmant el club manxec qui serà el recanvi de Lucas Alcaraz. L'Albacete, ho dèiem, un punt de 15 possibles, no ha estat capaç de guanyar, només ha marcat un gol, igual que el Centre d'Esports Sabadell, i per cert, un gol aconseguit d'aquella manera, perquè va ser fa un parell de setmanes en el xoc contra el Real Oviedo i de rebot. Contra l'Oviedo, contra el conjunt asturià, va sumar l'únic punt del curs i va ser contra nou jugadors, perquè l'Oviedo es va quedar amb dos homes de menys per dues expulsions, i a més, fallant un penal. Per tant, com diem, la situació de l'Albacete, la veritat és que també és prou dramàtica, i més amb un equip que ara encadena la seva quarta temporada consecutiva a la categoria, que l'any passat ja va patir, fa dos anys en canvi va jugar un play-off, i que no acaba de trobar aquesta regularitat que desitjava, i Alcaraz, que va arribar a mitjans de la temporada passada, doncs ara ha estat acomiadat. Parlant també del calendari que li ve per davant del Sabadell, que fèiem referència, aquest dissabte al Albacete, el dimecres al Corcón, amb horaris confirmats, dissabte a les 4 al partit al Carlos Belmonte, dimecres a 2:15 a la nova Creu Alta davant el conjunt madrileny, i després vindran Zaragoza, Leganés i Ponferradina cada 3-4 dies, per tant, un calendari ben atapeït, a l'espera, això sí, que la Lliga confirmi quin serà l'horari de la jornada 1 al Sabadell-Almeria, que recordeu que es va ajornar perquè el conjunt andalús venia de jugar al play-off. Aleix Coc, en aquesta roda de premsa, també s'ha referit a la situació que ens deixa aquest calendari atapeït.
Hem d'estar tots preparats perquè venen partits molt seguits, molta càrrega de minuts. Jo crec que és important que estiguem tots endollats perquè al final necessitarem de tots els companys. També és una oportunitat per treure més quantitat de punts en un temps més reduït i potser no veure, no per part nostra des de dins, sinó potser des de fora, veure com alguns sembla que estan veient la situació molt negra. Jo crec que és tot el contrari, hem d'estar tranquils, com he dit abans.
Insistint, Aleix Coc, amb aquest missatge de tranquil·litat i fent referència, és veritat, a aquestes crítiques, a aquests comentaris que es van deixant a les xarxes socials per part d'alguns aficionats que ja comencen a perdre la paciència davant aquest 0-12. A veure si el Sabadell en poques setmanes, de fet és que en dues o tres setmanes ja s'hauran jugat aquestes 5 jornades consecutives, el Centre d'Esports és capaç de reflectir millors números que els que pot lluir ara. Com dèiem, demà entrenament a Sant Oleguer. Recordem horaris, jornada 6, Albacete Sabadell, al Carlos Belmonte, allà hi serà Ràdio Sabadell, el xoc es disputarà dissabte a les 4 i des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc.
Portes giratòries.
La setmana passada ja dèiem que el nostre protagonista de les portes giratòries de fa una setmana, de fa 7 dies, Eloy Gila, no només havia estat al Sabadell i al Mirandés, sinó que també a l'Albacete, rival dels Arlequinats, aquest dissabte. Òbviament, no és l'únic. També ha passat per allà l'ara entrenador del Centre d'Esports Antonio Hidalgo, Miguel Amantegui, els jugadors a Sabadell i tècnics a Albacete, César Ferrando i Paco Herrera, Juan Carlos Sanz, David Pirri, el sabadellenc Ivan Díaz, Fernando Nieto, Josep Maria Motoret Sala, Albert Tomàs, José Luis Garzón Fill, Emilio Gutiérrez o Esteve Fradera. De tots ells, però, avui ens quedem amb Manuel Gato.
469 partits com a futbolista professional ha disputat el nostre proper protagonista, anotant un total de 85 gols. Ell és Manuel Gato i el primer d'aquests enfrontaments va ser a primera divisió i amb la samarreta de l'Albacete, el pròxim rival del Sabadell. Va ser el 23 de maig del 2004 a l'estadi de Mestalla i amb l'arbitratge de Mejuto González. Aquell dia l'alacantí va substituir Basti al minut 56 en la victòria per 0-1 del conjunt manxec contra un València que tenia sobre el camp aquell dia jugadors com Cañizares, Carboni, Ayala, Curro Torres, Marchena o Angulo. Abans, Gato s'havia format entre el Benidorm, l'equip de la seva ciutat, i precisament el futbol base del València. I a l'Albacete va estar-s'hi fins al 2007, consolidant-se a la primera plantilla amb l'equip blanc ja a segona divisió per acabar disputant un total de 52 partits. Després va passar pel Pontevedra, l'Alicante, el Conquense i l'Alcoyano, abans de la seva primera etapa al Sabadell. Va ser el 2012 amb l'equip a segona A i va militar al club arlequinat 3 temporades, malauradament fins al descens del 2015. En aquella etapa, 95 partits jugats entre Lliga i Copa, amb un total d'11 gols. Aquell estiu tornaria cap a la seva terra jugant a l'Hèrcules i de nou a l'Alcoyano un parell d'anys, abans de tornar a Sabadell fa un parell d'anys de la mà de Toni Saligrat, la temporada que va acabar amb 2 canvis d'entrenador i la salvació in extremis a Olot. 23 partits va jugar Gato en aquella segona etapa d'Arlequinat, acabant la Lliga lesionat. En aquells últims partits, per cert, el de Benidorm va ser entrenat per 2 excompanys seus en el mateix Sabadell, Antonio Hidalgo i Juvenal Etxogo. La temporada passada l'Alacantí va defensar els colors del Novell de tercera divisió i enguany ha tornat allà on va començar tot, a Foyetes, ara anomenat Estadi Guillermo Amor, per jugar en un Atlètic Benidorm Club Deportivo, això sí, que és la refundació de l'històric Benidorm.
Doncs som-hi, marxem fins a Benidorm. Manuel Gato, com estem? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Dissabte aquest Albacete Sabadell al Carlos Belmonte. Només d'escoltar aquests noms propis, a tu t'han de venir molts records a la força, no?
Sí, sí, claro. Jugar en ambos equipos, en ambos clubes y bueno, para mí son dos clubes donde además en ambos he estado 4 temporadas, con lo cual, pues bueno, son muchas vivencias, tanto positivas como negativas en ambos clubes y bueno, yo concretamente me quedo con las positivas en ambos sitios.
Començo, si et sembla, preguntant-te per l'equip manxec. Tu venies del futbol formatiu del València, però l'Alba va ser, imagino, com un aparador, no? Allà on vas poder treure el cap.
Sí, bueno, después de terminar de formarme en la etapa juvenil en Valencia, pues firmé en el filial del Albacete y en pocos meses empecé a entrenar con el primer equipo, con la primera plantilla y bueno, la verdad es que fueron 2 temporadas muy buenas en el filial y en ambas pues jugué con el primer equipo que en esos momentos estaba en primera división. Y luego ya los 2 años siguientes ya era integrante de la primera plantilla en segunda división.
Claro, y un debut a primera no s'oblida mai, ¿no?
No, desde luego que no. La verdad es que en ese sentido pues me siento afortunado de haber podido disputar algunos minutos en primera. Hubiese gustado jugar alguna temporada, pero bueno, eso no pudo ser. Pero bueno, creo que el hecho de debutar ya, pues bueno, no se olvida nunca y bueno, y a uno pues le queda pues el orgullo de haberlo conseguido.
Tu només has estat 2 etapes diferents en 2 clubs de la teva carrera, el Collano i Sabadell. Del Manuel Gato Arlequinat, amb què et quedes?
Bueno, pues bueno, de haber estado en un club como el Sabadell con una historia, con una gran afición, con mucha gente que a la que tengo mucho cariño, son, ya te digo, 4 temporadas allí y bueno, hay muchas cosas con las que me quedo.
I tots sabem que el futbol pot canviar molt, però ens expliquen la tarda que el Sabadell se salva a Olot que ara, només un any i mig després, estaríem parlant d'això, de veure l'equip al futbol professional i era impossible de creure, eh?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, el fútbol es así. Yo lo he vivido a nivel personal, lo he vivido a nivel colectivo, en diferentes clubes, las cosas cambian, están en continuo cambio todo, ¿no? Pero en el fútbol, pues de una temporada a otra, pues bueno, no tiene nada que ver. Y ahí está el ejemplo. Nosotros tuvimos que salvar la categoría sufriendo mucho en el último partido y bueno, que al final pues fue una pequeña fiesta, ¿no? Dadas las circunstancias y fíjate, a la temporada siguiente pues el club ha sido capaz de ascender al fútbol profesional con una base importante del año anterior, es decir, el equipo no se deshizo totalmente, sino que se mantuvo un bloque importante. Además, yo creo que esos jugadores han sido pues bueno, han tenido mucha importancia, ¿no? En la consecución de l'ascenso.
Sí, sí, molts dels jugadors, sens dubte, van estar a punt de tocar allò a l'infern de tercera divisió i en qüestió de, com dèiem, un any i mig, estan jugant ja al futbol professional. Tu com vas viure des de la distància l'any passat el tros de temporada que van fer alguns dels teus excompanys?
Pues la verdad es que muy contento, sobre todo cuando se consiguió el ascenso, porque, bueno, se dieron una serie de circunstancias obvias por todo lo que supone lo del virus, ¿no? Todo cómo afectó y también pues el hecho de disputar un playoff en unas condiciones totalmente distintas a lo habitual, ¿no? No era sencillo. Y bueno, fui siguiéndolo semana a semana y bueno, la verdad es que bueno, hablé con los compañeros, he hablado con aficionados, con mucha gente de Sabadell. Y bueno, les transmití eso, ¿no? Que me parecía que era un gran logro, ¿no? Porque dadas las circunstancias no era fácil y el equipo lo consiguió, con lo cual los chicos, el cuerpo técnico, el club en general hizo un trabajo maravilloso siempre con la aportación de la afición, periodistas, de todos, ¿no? Que al final yo creo, siempre lo he dicho, para conseguir esas coses, pues al final todo el mundo tiene que aportar su granito de arena.
Vam gaudir molt la temporada passada, també amb el playoff. En canvi, i ho repassàvem ara al principi de l'Hotel Suís, que aquest inici de competició en la segona divisió per part del Sabadell està costant una mica més, no? Ara que s'està en un moment de debilitat, tu que has viscut el tàndem Antonio Hidalgo, Juvenal, et jugo com a companys de vestidor i com a tècnics, quin missatge enviaries a l'afició arlequinada després d'aquest inici amb 0 punts de 12?
Bueno, pues que que ir mal las cosas, mejor que sea ahora al principio. Yo creo que también pues puede servir de pues para aprender, para corregir cosas, para ir mejorando. Conozco perfectamente a Antonio, a Juvenal, digo Antonio y Juvenal, que son ahora mismo las cabezas visibles de la parte, digamos, deportiva y ellos van a trabajar, van a dar todo por intentar solucionar la situación. Y yo, además, creo que están capacitados. Lo que pasa es que, bueno, también hay veces que el cambio de categoría, pues hay gente, hay equipos que les afecta para bien y hay otros que bueno, que les cuesta un poquito más coger el ritmo de la categoría. Yo creo que posiblemente sea el caso y creo que progresivamente, yo creo que todo, pues, van a ir encontrándose cada vez mejor y van a empezar a llegar los resultados. Muchas veces también el hecho de que llegue un resultado positivo pues hace que todo cambie, ¿no?
Ni tant de bo que aquest resultat pugui arribar aquest dissabte en aquest partit important contra l'Albacete. Per cert, segueixes l'actualitat de segona divisió? Podràs veure el partit de dissabte?
La verdad es que ando un poquito liado las últimas semanas y no... La verdad es que no he podido seguir mucho, pero de ningún equipo. La verdad es que, bueno, por temas personales he andado un poco liado, pero bueno, me gustará en el futuro poder seguir a la categoría y especialmente a clubes pues como el Sabadell o el Albacete, donde he estado y a los que les tengo un cariño especial.
I acabo preguntant-te per la teva vida, ja que ara hi feies referència. Si no m'equivoco, treballes en una escola i jugues al Benidorm. No és el mateix club exactament, però és una mica un retorn als orígens, en tota regla, no?
Sí, así es. De hecho, la decisión la tomé por varias razones, ¿no? Una fue esa, ¿no? Yo tengo muy buenos recuerdos también de mi época en el Benidorm, ¿no? Era un crío y todo era felicidad y fueron tiempos muy bonitos y eso, junto con el interés del club, pues tomé la decisión y valorando otra serie de cosas, ¿no? Y además pues ha coincidido con que también he empezado a encauzar mi vida en otro ámbito laboral que también me he preparado para ello y la verdad es que ahora mismo pues muy contento con mi situación a nivel personal, pero muy liado también, o sea que bueno, pero prefiero estar liado que no aburrido.
Doncs nosaltres que ens alegrem de que les coses et vagin bé. Manuel Gato, exjugador del Sabadell, exjugador de l'Albacete, moltes gràcies per atendre'ns aquí uns minuts a l'Hotel Suís. Que vagi molt bé.
Muchas gracias a vosotros, siempre un placer.
A Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Banc Sabadell presenta Empresaris Optimistes amb Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
T'ajudem a gestionar els teus diners com ajudem les millors empreses, amb un equip al teu costat per dissenyar el teu pla personalitzat de futur. Sabadell, sé on siguis.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Per arribar al punt de 2:15, anem a parlar d'aquest tema que feia en referència a la portada, perquè, com si fos un déjà vu del passat mes de març, l'esport català quedarà aturat a partir d'aquest cap de setmana. D'entrada seran 15 dies, però el termini es podria allargar en funció de l'evolució de la corba d'aquesta pandèmia que ens afecta a tots. A partir d'aquest dissabte, per tant, ja no hi haurà competicions no professionals arreu de Catalunya, siguin federades, escolars o privades. Pau Vituri, com estem? Bona tarda.
Hola, Sergi, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Doncs afectat, suposo que com tots, perquè tots tenim ganes de viure de l'esport, de presenciar-lo de primera mà, també els mitjans de comunicació, evidentment. És una notícia aquesta que vam conèixer ahir a la tarda i que ja s'ha ratificat, no?
Sí, de fet, just ara mateix estava pendent, just abans d'entrar aquí al programa, perquè està compareixent en directe el vicepresident en funcions del govern de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, i just està anunciant en aquests moments les diferents mesures que s'han pres des del PROCICAT, aquest Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, i que no només afecten el món de l'esport, amb aquest titular que comentaves tu, no? Aquests 15 dies, o per fer-ho més clar ara mateix, les dues setmanes, els dos pròxims caps de setmana, no hi haurà competicions esportives d'àmbit català al territori. Però també, com és de sobres conegut, estan afectant a molts altres àmbits.
Sí, sí. De fet, Pau, quan queden 2 minuts per arribar al punt de 2:15, tinc aquí al meu costat la Núria García, la cap d'informatius de Ràdio Sabadell, precisament per explicar-nos aquesta última hora sobre les mesures anunciades pel PROCICAT. Núria, com estem? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Doncs ara mateix està compareixent la consellera Budó per donar més detalls de tots els titulars que ens ha deixat el vicepresident en funcions de president, el Pere Aragonès, que ha anunciat el que ja s'havia donat a conèixer, el que havia transcendit en les últimes hores, i és que bars i restaurants tancaran o, com a mínim, només podran servir menjar a domicili i no podran atendre clients ni a l'interior ni tampoc a les terrasses durant els pròxims 15 dies. Seran unes mesures que entraran en vigor la nit de dijous a divendres i s'han justificat perquè diuen la situació és preocupant, el risc de rebrot a Catalunya és molt alt, per sobre dels 300, i continua pujant dia rere dia. I el vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, ha dit que són les mesures necessàries per evitar un col·lapse de la sanitat pública, que és millor prendre ara aquestes mesures, aquestes restriccions, que, com diem, afecten principalment el sector de la restauració, però també el sector cultural, el sector esportiu, que també hauran de veure com es redueixen els aforaments, i també el sector del comerç, que haurà de limitar els aforaments al 30%, i són restriccions que, com dèiem, s'aplicaran a partir del pròxim divendres, durant els pròxims 15 dies, i tot plegat amb la intenció de frenar aquesta segona onada de contagis de coronavirus i salvar vides, com ha dit el Pere Aragonès, perquè el cost humà que va tenir ja la primera onada de la pandèmia va ser molt alt a Catalunya. Entre els anuncis que també ha fet el vicepresident hi ha que totes aquestes restriccions, en especial les del sector de la restauració, que s'han pactat o s'ha informat a les patronals, que això sí, havien anunciat aquest matí que recorreria la decisió al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aniran acompanyades també d'incentius econòmics per tal que aquests negocis no hagin de tancar la persiana definitivament i puguin sobreviure a aquests 15 dies de tancament. S'ha anunciat una partida de 40 milions d'euros en ajuts directes i també avals extraordinaris adreçats a aquest sector de la restauració. Com dèiem, aquesta és la mesura potser més cridanera. També s'ha apel·lat a la responsabilitat individual de tots els ciutadans, de manera que es pugui reduir la mobilitat, que es puguin limitar les trobades socials, que no es vagi a sopar, no es quedi amb amics si no és estrictament imprescindible, i també s'ha apel·lat a les universitats i a les empreses perquè fomentin en la mesura del possible el teletreball en aquests pròxims 15 dies. Unes mesures que es revisaran passat aquest temps, aquestes dues setmanes, per tant, en principi són d'aplicació de 15 dies, però si la situació no millora no és descartable que es puguin allargar encara uns dies més.
Avui és 14 d'octubre i fa 7 mesos vivíem una situació pràcticament similar. Esperem que no arribem al punt del confinament. Núria, en tot cas, gràcies per acostar-nos a aquesta última hora de les noves mesures que ha aplicat el Procicat. Si hi ha qualsevol última hora, evidentment tens les portes obertes per tu, per Hotel Suís. I si no, que els oients estiguin atents a les nostres xarxes socials i al portal web radiosabadell.fm. Núria García, moltes gràcies.
Fins ara, Sergi.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Doncs reprenem la informació esportiva després d'escoltar la Núria García explicant-nos aquesta última hora, que Pau, pràcticament t'has recollit el testimoni tu del que ens estaves dient abans de que aparegués la Núria aquí a l'estudi.
Sí, el que comentàvem ara, bàsicament són unes mesures que s'estan anunciant i s'estan detallant aquesta hora en directe, i per la part que ens toca, com diem, si algú ha anat una mica despistat, recordem, són els pròxims dos caps de setmana arreu de Catalunya sense competicions no professionals. Això vol dir competicions federades, competicions de base, competicions escolars, competicions privades. Totes aquestes competicions, com diem, queden ajornades les dues pròximes setmanes, els dos pròxims caps de setmana, i perquè ens fem una idea, tindrem, i després ho repassem si et sembla, Sergi, però bàsicament tindrem Lliga Smartbank i poqueta cosa més. Totes les competicions territorials, per exemple, també queden ajornades en aquest sentit. S'espera que en el dia d'avui es vagin pronunciant les diferents federacions, però com deies abans, com explicaves al principi, ahir a la tarda va haver-hi una reunió de la Secretaria General de l'Esport, en aquest cas per informar a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, a l'UFEC, aquesta voluntat d'aturar durant dues setmanes pràcticament tot l'esport català, una decisió que s'ha acceptat des de l'UFEC, no queda una altra, diuen, per frenar aquesta mobilitat, que calculen que és de 500.000 de persones amb aquests partits que es duen a terme els caps de setmana. I ahir al programa 11 d'Esport 3, el president de l'UFEC, el Gerard Esteve, acatava aquesta decisió, però també posava de manifest que hi ha una certa seguretat pel que fa als protocols en la pràctica de l'esport.
Poder parar aquests 10 o 15.000 partits de tots els esports que teníem programats al cap de setmana, segons el govern, segurament ajuda a evitar que hi hagi aquest moviment, i per tant, si evitem que hi hagi aquest moviment, podem evitar que hi hagi un risc de propagació. Tot i que, insisteixo, la pràctica esportiva no propaga, al contrari, té molt acotada a través dels protocols quins són els casos i si hi ha alguns positius s'ataca de seguida i la mostra està tot el procés que hem iniciat ja de totes les lligues, de tots els diferents esports, en el que no hem tingut cap mena de situació crítica a la pràctica esportiva.
Doncs Gerard Esteve, el president de l'UFEC, posant de manifest aquesta seguretat en els protocols per fer esport. I de fet, Pau, si no em corregeixes, aquesta decisió afecta només pel que fa a les competicions, insistim, d'àmbit català, però, per exemple, els equips es podran seguir entrenant.
Sí, de moment, i ho deia el comunicat ahir que feia públic l'UFEC, després d'aquesta reunió amb la secretaria general de l'esport, si no hi ha un canvi d'última hora, que insistim, estem pendents a hores d'ara perquè s'estan detallant totes aquestes mesures, els clubs es poden seguir entrenant, els jugadors dels diferents clubs poden seguir realitzant els entrenaments, però aquí el que s'intenta és no creuar, és a dir, mantenir a cada club en la seva pròpia bombolla, no creuar els diferents clubs per tal d'evitar, com diem, la propagació i la mobilitat entre persones. T'havia escrit el guió aquí, Sergi, no m'ha d'explicar-ho, que no quedaven, no hi havia afectacions tampoc a les instal·lacions esportives i gimnasos, però segons les informacions que han aparegut ara fa uns minuts, sembla que els gimnasos tornaran al 50% de la seva capacitat i amb cita prèvia. Per tant, tornaríem a aquelles fases del desconfinament de finals de la primavera, principis de l'estiu.
Sí, sí.
Com diem, deies, volies dir alguna cosa?
No, deia que sí, que al final recordem aquestes situacions. Jo tinc així en ment una mica els tuits, sobretot a les xarxes socials que veiem del Club Natació Sabadell, per exemple, insistint en que la gent doncs fes la cita prèvia amb totes les mesures que s'exigien, amb els aforaments limitats, i és que és tornar una mica al passat, això.
Sí, és absolutament tornar. Esperem que no, ara mateix estaríem en el punt aquell del maig-juny, però esperem que no haguem de tornar al març en aquest sentit i que totes aquestes mesures serveixin com diem, aquest principal objectiu, que és aturar la mobilitat de la gent durant els caps de setmana. Com diem, són, com escoltàvem en veu del president de l'UFEC, el Gerard Esteve, calculen que són uns 15.000, vora uns 15.000 partits que juguen a tot el territori català durant el cap de setmana, que s'hauran de recol·locar en el calendari. I deia Esteve ahir a la nit a Esport 3 que haurien de ser 15 dies i prou perquè el calendari no es quedi precisament massa marge.
La nostra voluntat clara i ferma és dir, d'aquí 15 dies hem de començar a retornar una altra vegada als partits. Entre altres coses perquè tampoc tenim massa marge. És a dir, les competicions que han de començar, ara hem parat 15 dies, però no podem parar 3 mesos perquè és que no hi hauran suficients caps de setmana per poder fer, tot i que s'han reduït en moltes federacions i en molts esports l'encreuament entre els diferents equips, però no hi haurà prou setmanes com per poder acabar les lligues, que ja ens va passar l'any passat amb tot el tema del confinament i que creiem que, insisteixo, la pràctica esportiva és segura.
Feia molta incidència en aquest aspecte, en la seguretat de la pràctica esportiva, després ho comentaràs de ben segur, Sergi, però està sent un inici de temporada prou plàcid. Sí que és cert que hi ha hagut uns casos com el que comentarem després, però està sent un inici de temporada prou plàcid pel que fa a les moltes competicions esportives que hi ha arreu del territori català. Aquesta és una de les preocupacions, un dels danys col·laterals que podria haver-hi, no? L'escàs marge que hi ha en el calendari. Evidentment, la principal preocupació aquí ha de ser la salut. Però hi ha una altra preocupació. Si s'allarguen més de 15 dies, diu Esteve, també es posa en joc i es posa en perill la viabilitat dels molts clubs que hi ha a Catalunya.
És una, jo crec que una mesura que pren el Procicat de forma molt excepcional i que hem de confiar que aquests 15 dies vagi bé, baixi l'índex i que d'aquí 15 dies puguem continuar perquè això el país ho necessita. Insisteixo, si parem l'activitat esportiva i si això té conseqüències més enllà de parar els clubs, de parar els gimnasos, etc., part del sector, o una gran part del sector molt majoritària, no serà capaç de tornar a aixecar el cap.
Doncs esperem que no s'arribi a aquest punt dramàtic en alguns clubs, perquè la veritat és que la situació ja anava sent complicada i, evidentment, si la competició s'acabés aturant definitivament, doncs molts equips es veurien clarament afectats. Pau, deies al principi que les federacions, en teoria, estem esperant que es vagin pronunciant a l'hora d'aplicar aquestes mesures i de decidir què fan, i estem això, no?, a l'espera que cadascuna doncs publiqui el text o faci algun comunicat.
Sí, de fet, la UFEC com a tal, com a Unió de Federacions a Catalunya, és l'única que s'ha pronunciat en les últimes hores de viva veu. Hi ha hagut comunicats, per exemple, de la Federació Catalana de Futbol, de la Federació Catalana de Bàsquet, bé, de molts esports, on venien a dir el mateix, que totes estaven a l'espera que es ratifiqués aquestes mesures, que s'anunciessin, que s'aprovessin aquestes mesures per part del Procicat, per llavors actuar i operar en conseqüència. Per tant, estem a l'espera que segurament al llarg del dia, al llarg de la tarda, doncs les diferents federacions esportives aniran ajornant les seves competicions, insistim un cop més, aquelles competicions no professionals d'àmbit català, que siguin federades, escolars o privades. I estem pendents també, Sergi, en aquest sentit, que es pronunciï la Secretaria General de l'Esport, que ens comentaven aquest migdia que no es pronunciaria o no faria declaracions oficials fins que no parlés en primer lloc, com ha fet fa uns minuts el vicepresident aragonès i com estan fent ara els diferents consellers en la matèria. Però, com diem, també s'hauria de pronunciar la Secretaria General de l'Esport durant el dia per anunciar i per explicar aquestes mesures.
Uh-huh. I sabem que ha sigut un inici força atropellat de temporada en alguns punts de l'Estat, però aquí a Catalunya, en general, els partits s'han pogut anar desenvolupant més o menys amb normalitat en aquestes dues, tres jornades de competició que portem, segons de quina disciplina parlem. Aquí a Sabadell és veritat que la Sabadellenca, per exemple, es va quedar sense poder jugar la primera jornada de Lliga Segona Catalana per un cas positiu en el vestidor taronja, i el passat cap de setmana, que ara en parlarem, Pau, després d'acomiadar-te, el Sabadell femení, com dic, a la Lliga Preferent, doncs tampoc va poder jugar el passat cap de setmana per un altre cas positiu, en aquest cas en l'equip arlequinat. En definitiva, que...
Sí.
Digue'm, Pau.
No, comentaves tu el que deies tu. Tinc la sensació que hi ha hagut contratemps, sí, però no casos puntuals. És cert que aquí a Sabadell ens ha agafat de ben a prop, com dius tu, amb el cas de la Sabadellenca, amb el cas del Sabadell femení, amb el cas, per exemple, de l'OAR Gràcia durant la pretemporada, però de moment estàvem passant un inici de temporada, un inici de curs esportiu força tranquil. Tots érem conscients de les regles del joc, no? De com ha canviat el panorama, i que segurament, doncs, qui més qui menys, tard o d'hora acabaria tenint afectacions a nivell esportiu. S'hauria de perdre, hauria d'haver ajornat algun partit. Però això canvia, en certa manera, ja el panorama d'algunes competicions.
Mm. I per acabar, Pau, com afecta això a l'esport sabadellenc? Perquè ja sabem que tenim un munt d'equips, dels principals equips que seguim aquí, especialment sobretot a l'Hotel Suís, repartits en moltes disciplines esportives. Hi ha alguns que estan en competicions d'àmbit català, d'altres d'àmbit estatal, d'altres que són a lo millor d'àmbit estatal, però la gestió la fa la Federació Catalana. Com queda tot plegat per l'esport d'aquí a la ciutat?
Mira, doncs ho deies tu ara mateix. Totes aquelles competicions que siguin d'àmbit català i gestionades per un organisme català queden suspeses. Aquí em ve al cap, per exemple, si parlem de futbol, de primera catalana cap a baix, és a dir, del Sabadell Nord cap a baix queden ajornades les competicions, tant masculines com femenines també, de futbol. L'híbrid aquest que comentaves tu, competicions estatals... que gestiona la Federació Catalana, em ve al cap, per exemple, la tercera de futbol sala amb el grup Zarraona i l'Amics del Pau Nou Escorial, que havien començat també fa un parell de setmanes. Veurem també com queden, veurem també com si en aquest sentit es pronuncia la Federació Espanyola, si s'acaben suspenent o no els partits d'aquest cap de setmana de la tercera divisió de futbol sala. En teoria, tiren endavant, per exemple, la Lliga Premat de Waterpolo, que és, depèn de la Federació Espanyola de Natació i que havia de començar, i ha de començar, de fet, aquest cap de setmana. La primera nacional d'handbol, també és competició estatal, ara que tenim derbi, a més, entre l'OAR Gràcia i el Creu Alta Sabadell handbol. I queda afectada també, en aquest sentit, les competicions de bàsquet, que si no em dius el contrari, si no em corregeixes, Sergi, havien de començar també totes aquest cap de setmana.
Sí, correcte.
Copes Catalunyes, primeres catalanes de bàsquet, que ens fem ressò aquí a l'Hotel Suís. Evidentment, després hi podem posar moltes competicions per darrere i segur que hi ha molts pares i moltes mares que ens estan escoltant i també tenen molts fills que participen a competicions de base i que també es veuran afectades, però ni que sigui les que ens fem eco i fem ressò aquí a l'Hotel Suís, doncs en bàsquet, per exemple, Copa Catalunya, Primera Catalana, etc., també haurien de quedar ajornades. No hi ha oficialitat com a tal de les federacions, però sí, que hi hauria oficialitat si ens atenem a aquestes mesures que ha aprovat el Procicat fa uns minuts i que afecten, insistim, a totes les competicions d'àmbit català des d'aquest mateix cap de setmana.
I esperem que només sigui per 15 dies, com està previst inicialment, i que no s'hagin de prorrogar aquestes mesures. Pau Vituri, moltes gràcies, una abraçada.
Una abraçada, Sergi, que vagi bé.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I ho estàvem comentant ara amb el Pau, aquesta segona onada de la pandèmia, de fet, ha afectat alguns dels principals equips de la ciutat. En aquestes poques jornades que s'han disputat fins al moment, a la Sabadellenca, ho dèiem, es va confirmar un cas positiu. I el passat cap de setmana va ser el femení Arlequinat qui es va quedar sense jugar també per un cas confirmat en el seu vestidor. Saludem al tècnic del Sabadell femení, Raül Raposo. Molt bona tarda.
Hola, molt bones.
Tenim això, un cas positiu com a mínim confirmat pel que sabíem en les últimes hores, motiu pel qual us veu quedar sense jugar en aquesta segona jornada de la preferent davant el Cornellà. Quan vau tenir coneixement de la notícia?
Vam ser conscients que era un positiu dissabte a última hora.
I la jugadora està bé, imagino, eh?
Sí, la jugadora està perfectament. De fet, ahir vam estar reunides totes les jugadores de l'equip per Zoom i està perfectament, no té cap símptoma i, bueno, i ens alegrem molt d'això.
I ara, Raül, quina és la situació? Tot l'equip, imagino, que s'ha hagut de sotmetre al test PCR i tu inclòs, no?
Sí, ara mateix, doncs, alguns ja ho hem fet, jo per exemple ja ho he fet i ja soc negatiu, el Quique el meu segon igual, alguna jugadora també ha donat negatiu, i hi ha jugadores que ja l'han fet i hi ha jugadores que estan pendents de fer-ho entre avui i demà.
Raül, et demano a veure si et pots moure una miqueta perquè t'estàvem perdent en aquesta última resposta. Ens deies que els primers tests PCR que us havíeu submès havien donat negatiu i, per tant, la situació sembla que no serà pitjor del que podíem preveure en cas de que la jugadora que va donar positiu hagués provocat més contagis, no?
Exacte. Se m'escolta millor ara?
Sí, sí, correcte.
Vale, doncs sí, és el que deia, que al final aquesta jugadora està bé, està tot bé, i la resta de l'equip estem en quarantena fins dilluns vinent, que és quan passen 10 dies respecte a l'últim cop que vam estar amb ella, i estem pendents de passar testos i de moment tot el negatiu.
Però mira, al final, Raül, evidentment amb aquesta quarantena el partit d'aquest cap de setmana que havia de ser contra el Llerona també s'us anava a ajornar, però amb aquestes mesures aprovades pel Procicat, doncs la preferent sencera queda en quarantena, no? Què et sembla?
A veure, per una part ho veig positiu esportivament, ja que ens ve bé a l'equip per seguir entrenant i seguir millorant i donar-nos temps, però per una altra banda sí que és veritat que em fa por que aquests ajornaments no permetin complir el calendari esportiu al complet, és a dir, que no puguem acabar la Lliga i s'hagin de tornar a prendre mesures extraordinàries, com algunes que ja es comencen a parlar o contemplar, com només mantenir, o sigui, que quedin com els votes finals en la classificació de la primera volta de la Lliga o aspectes d'aquests que no m'acaben d'agradar o crec que tampoc ens acaben d'afavorir com a equip.
Mira, ja que ho deies ara, de fet el protocol de la federació, per qui no hi tingui coneixement, marca això, no? Que sí. Si la competició s'hagués d'aturar definitivament i resulta que no s'ha pogut completar la primera fase o la primera volta, aleshores la classificació queda anul·lada, no hi ha ni ascensos ni descensos i tots els equips repeteixen a la categoria que han jugat aquesta temporada. Però, en canvi, si s'ha arribat a jugar algun partit de la segona volta o de la segona fase, s'agafa la classificació de la primera volta o primera fase i aquí qui estigui en descens acaba baixant.
Exacte, i sembla que intentaran complir això, sí, com sigui, és a dir, acabar la primera volta i després ja que sigui el que sigui. Bueno, al final és el que hem parlat, de fet, en altres moments que hem parlat i és el que transmetem a l'equip, que sabem que és una temporada diferent i que no sabem què ens podem trobar i que al final, doncs, si més no, cada punt és encara més important que altres anys, perquè no saps quan tornaràs dins d'un partit o si aquell punt val més o val menys, perquè està clar que si només juguem una volta, els punts valen el doble, diguem. Si fins i tot cada entrenament s'ha d'aprofitar al màxim, perquè no saps quan et trobaràs amb un positiu i s'ha de parar tot, com ha sigut el nostre cas ara.
Sí, sí. De fet, si s'arribés a tal cas, podríem dir pràcticament que la Lliga només dura una volta i és que estaríeu jugant una competició de 19 jornades. Acabo, Raül, preguntant-te precisament, ja que fèiem referència a aquest nivell esportiu, que veu començar amb aquesta derrota clara per 0-4 contra el Vilafranca. Imagino que, clar, aquests dies hi havia ganes de passar pàgina i buscar els primers punts per tot això que parlàvem, no?
Exactament, exactament. Sí que és veritat que clar, ningú vol tindre resultat com el vam tindre, però al final seguim sent molt positius amb l'equip i seguim pensant que la dinàmica és bona, que la dinàmica d'entrenaments i la millora respecte a com vam trobar l'equip és bona. I clar, per això al final l'equip el que volia era trobar-se en un altre moment competitiu i tornar a trobar punts. Encara que sí que és veritat de totes maneres que si haguéssim jugat aquest cap de setmana l'haguéssim jugat amb baixes per jugadores pendents de PCR i tampoc ens hagués sigut positiu del tot esportivament. O sigui, jo ara en moment som positius, creiem que hem de mirar aquests dies que ens queden ara per entrar, bueno, de fet, primer sense entrenar i després entrenar només sense competir per aquests 15 dies que s'ha ajornat tot de la manera més positiva possible, que ens ajudin a millorar, que segur que ho faran perquè l'equip respon molt bé als entrenaments i seguim en línia ascendent i és com volem seguir.
Doncs Raül Raposo, entrenador del Sabadell femení, que sigui lleu la quarantena, que no sigui molt dura i segur que aviat podràs tornar als terrenys de joc amb les teves jugadores. Una abraçada molt forta.
Moltes gràcies.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final de programa. L'aturada de la competició afectarà també, evidentment, la segona catalana, que almenys ens va deixar un derbi espectacular el passat cap de setmana. El Sabadell B va remuntar un 0-2 en contra Olímpia davant el Tibidabo amb una gran segona meitat i aprofitant, això sí, una expulsió dels de Torre Romeu. L'artífex del triomf arlequinat va ser Carles Fernández, una de les incorporacions l'any passat i que va ser autor de dos gols, l'últim pràcticament abans del xiulet final. El saludem. Bona tarda, Carles.
Hola, bones, com anem?
Primera jornada per vosaltres, dos gols per començar, déu-n'hi-do, no?
Sí, 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 va anar molt bé.
Com va ser aquest últim gol que us va donar la victòria? Perquè va ser pràcticament sobre la botzina.
Sí, sí, el darrer minut un company va posar un centre boníssim i només vaig fitxar el joc i va anar dintre.
Tu que ja estaves la temporada passada amb l'equip, com el veus ara? Perquè, en teoria, la direcció esportiva de la base, doncs això, ha fet una aposta seriosa, no?, per intentar evitar panorames i situacions com la de la temporada passada, on es va patir molt.
Sí, el club crec que confia en jugadors joves i tal, i crec que han creat un bon grup per poder lluitar i estar a dalt de la taula i clarament intentar arribar l'objectiu, que és l'ascens, la primera.
Doncs veurem si la temporada es pot desenvolupar amb normalitat i vosaltres podeu colar-vos això a la segona fase en la lluita per l'ascens. Però clar, això sí, us va costar contra un Tibidabo que va donar la talla I ells tenen per objectiu clar, i ho han dit obertament i clarament, i també després de patir com van patir la temporada passada, ells tenen en ment la permanència. Vosaltres enguany, com diem, opteu alguna cosa més i en canvi us va costar contra ells.
Sí, sí, van sortir ells molt bé, ens van adelantar al minut 20, ja anaven 0-2, i es van tancar molt bé darrere, era molt complicat generar perill, però bueno, a la segona part van sortir molt enxufats i per sort pues, van aconseguir remuntar el partit.
Veu aconseguir aquests tres primers punts del curs, però ara, de nou, com ja saps, Carles, s'atura la competició. Quin inici més estrany, amb l'ajornament també de l'estrena, ho recordem, contra la Sabadellenca. Veu jugar contra el Tibidabo i ara toca això.
Sí, 15 dies més esperant i preparant el pròxim.
Que evidentment, sí, et deia, Carles, que evidentment, afortunadament, els entrenaments no s'aturen. O sigui que el ritme competitiu potser sí que queda una mica aturat, però home, la forma física no.
No, hem d'intentar treballar per preparar el pròxim partit i no en sé d'altre. Acceptar les condicions que hi ha aquest any i bueno.
I per cert, de moment en el vostre cas, tot en ordre, no? En aquests últims dies, com a mínim, el femení sí que és veritat que ja hem vist, i n'hem parlat ara amb el seu tècnic, el Raül Raposo, que han tingut algun cas positiu. Però no sé si això us ha pogut afectar vosaltres indirectament o està tot correcte.
No, de moment està tot correcte i no ens han donat cap avís de cap incidència ni res.
Doncs ens alegrem i esperem que segueixi sent així. Carles Fernández, autor dels dos gols contra el Tibidabo i artífex d'aquest triomf en el derbi que es va disputar el cap de setmana. Moltes gràcies per atendre'ns uns minuts aquí a l'Hotel Suís.
A vosaltres, moltes gràcies.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
I amb aquesta aturada de la competició per 15 dies, per tant, deixarem el Sabadell B amb 3 punts a la classificació del subgrup 4B de segona catalana, sent l'únic dels conjunts sabadellencs que ha estat capaç de guanyar en aquest inici estrany de curs. El Tibidabo, però, ja va deixar clar que aquest any donaria guerra empatant a 1 a l'estrena contra el Ripollet i gairebé s'acaben duent un bon botí d'Olímpia. El seu entrenador, Dani Leoncio, parla d'il·lusió i ganes entre els seus homes.
Nuestra ganas son la de trabajar y demostrar que aunque seamos el Tibidabo y sabemos que tenemos el lastre del nombre y la fama, pues intentar competir cada partido con la máxima ilusión. Es evidente que los jugadores están creyendo en lo que le transmitimos desde el staff técnico y eso se demuestra en el campo, tanto el día del Ripollet, que la gente se quedó muy sorprendida, los chicos se lo van creyendo y el día de Sabadell, con nuestras armas, también competimos el partido hasta la última jugada, que es cuando nos empataron.
En resum, una imatge molt diferent, la d'aquest Tibidabo respecte a la temporada passada, la que ha mostrat en aquestes dues primeres jornades, empat contra un candidat a l'ascens, com era el Ripollet, i gairebé sortint victoriós en el derbi, però l'expulsió ho ha marcat tot.
Realmente no lo sé, yo no lo vi. Entonces no te puedo decir. Si escucho a mi jugador, me dice que sí que es verdad que se quita el jugador del Sabadell de encima, pero que incluso los compañeros del Sabadell dicen que no era para tanto. Entonces no, solo sé eso. Que se quita el jugador de encima y según el árbitro pues lo considera que es desproporcionado y lo expulsa directamente.
I en canvi, l'inici de la Sabadellenca ha estat absolutament atropellat. Com us dèiem, a la primera jornada es va quedar sense jugar per un cas positiu en el vestidor taronja. Aquest cap de setmana es va estrenar encaixant un dolorós 4-0 a Sant Julià de Vilatorta i ara aturada de la Lliga. Com a mínim, arriba alguna bona notícia a la zona sud. Dos jugadors que tenien algun dels símptomes comuns de la Covid estan bé i s'entrenen amb normalitat, ho explica el capità Oriol Rodríguez.
Aquests dos ja estan amb nosaltres bé i cap problema. I el tema del positiu, doncs, bueno, segueix sense entrenar. Ell es troba bé, està a casa, però no pot entrenar perquè, de moment, no sé si era dissabte que li feien una altra prova, aviam el que donar. Ell es troba bé, la seva família es troba tots bé, tots negatiu, i bueno, esperant que torni amb l'equip i amb moltes ganes de rebre'l.
I el que dèiem, si la temporada quedés suspesa definitivament a la primera fase, no hi hauria ni ascensos ni descensos. En canvi, si s'arribés a disputar la segona fase, la classificació seria la que reflectís al final de la primera fase o primera volta. És a dir, que la Sabadellenca correria un gran risc si repetís actuacions passades, en les quals feia una primera volta per oblidar i remuntava espectacularment a la segona. D'això són conscients en el vestidor taronja.
Veníem amb uns resultats molt bons, menys l'últim contra Can Fatxó, que bueno, també teníem les cames molt cansades i tal. Però no crec que sigui el cas. No, jo crec que ja hem après de tot això I aquesta setmana a casa ja anirem a tope i crec que traurem un resultat positiu segur, seguríssim.
El futbol territorial, doncs, es pren una pausa i tampoc podran competir els equips sabadellencs ni de tercera ni de quarta catalana. Fins aquí l'Hotel Suís d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a la Rocío García, que ha estat a les vies de so i que us envia un petó enorme. També us l'envia servidor, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa. Ja sabeu que podeu tornar a escoltar el programa a les nostres xarxes socials i al portal web radiosabadell.fm. Res més, demà a les dues, més Hotel Suís i les claus tornaran al seu propietari habitual, l'Adriana Arroyo. Passeu bé!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.